Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per la màniga curta, perquè el sol i la calor seran els protagonistes meteorològics dels propers dies.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És un recurs davant d'aquesta aberració, dels tribunals, uns tribunals que nosaltres tenim clar que l'Assemblea d'Escola Bilingüe no està legitimada per tal d'instar amb aquesta execució. No ho diu el Departament d'Educació, ho diuen els serveis jurídics de la Generalitat que estan treballant aquest tema. El tribunal se sobrepassa, s'extralimita amb les seves funcions, va més enllà fins i tot del que ens havia escrit a la sentència.
Vaja, quina sorpresa, no es podia saber. Ahir vam saber-ho que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga el govern a implementar un 25% de classes en castellà a l'escola catalana. I a més dona un termini de 15 dies. El Departament d'Educació ja ha dit que recorrerà, acabeu d'escoltar, aquesta persona que acabeu d'escoltar és el conseller d'Educació, Enric González Cambray. Cambray deia, doncs això, després d'estudiar bé el cas, presentarem un recurs al contenciós administratiu. No cal dir que les xarxes es vanten de desobeir, de plantejar una paret, un mur ferri, el no passaran de la turbopàtria de Twitter versus el que alguns diuen l'atavió de la resposta del govern. En qualsevol cas, insistim, 15 dies per la implementació d'aquest 25% de classes en català a l'escola catalana, que ara per ara, de moment, és un model d'èxit, el model d'immersió lingüística que ha tingut aquest país. En fi, així ens va tot plegat. Són les 8 del matí i 2 minuts. Avui és dimarts, és 10 de maig del 2022. Si el constipat ens ho deixa, farem un programa informatiu d'una hora en el que us explicarem allò que passa a la comarca del Baix Empordà. I per fer-ho, saludem la Paula Brines. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
Saludem en Sergi Villena també. Sergi, bon dia.
Què tal, bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
També la Lorena Lupo. Lorena, bon dia.
Bon dia.
La Maria Alzina. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
I l'Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells repassem el més destacat de l'actualitat informativa del Baix Empordà. Després ho ampliarem, però això que dèiem a la portada, el TSJ dona 15 dies per fer complir la sentència del 25% del castellà a les escoles de tot el país i per descomptat també del Baix Empordà.
El tribunal requereix a l'Alta Inspecció Educativa que verifiqui el compliment i n'informi els magistrats. En la interlocutòria, el tribunal requereix al conseller d'Educació, Josep González Cambray, perquè en 15 dies, com a molt, dicti les instruccions i estableixi les garanties de control que s'escaiguin.
Els contraris al parc eòlic marí que es vol construir a Roses temen que permetre el projecte obri la porta a la instal·lació de 250 aerogeneradors, Sergi.
Les entitats contràries al projecte qualifiquen el Parc Tramuntana com una idea esbojarrada i una bestiesa ecològica contra la diversitat. Per això, i a l'espera que l'Estat aprovi el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, continuen organitzant accions per demostrar l'oposició del territori a la instal·lació d'aerogeneradors davant del litoral de la Costa Brava.
Jo us he de dir que amb tot aquest assumpte del parc eòlic marí trobo a faltar un debat una mica rigorós. Un debat, no tant una exposició d'idees de cadascuna de les parts interessades, sinó un debat que en termes científics aclareixi la idoneïtat o no d'aquest parc eòlic marí i que a més plantegi quins són els avantatges des d'un punt de vista energètic i de sostenibilitat i quins són els inconvenients des d'un punt de vista de malmetre el medi ambient. Aviam si algun dia algú s'anima a organitzar aquest debat. 8 i 4, condemnat a 6 anys de presó, l'acusat pel robatori en el que va morir l'empresari de Platja d'Aro, Jordi, com es matava l'any 2012, Àlex.
La sentència conclou que Ahmed Kurti va facilitar l'accés a la casa al grup que va materialitzar l'assalt. L'Audiència de Girona també ordena investigar per fals testimoni un dels processats que va quedar absolt en el primer judici.
I el Museu de la Mediterrània celebra la quarta jornada de memòria històrica local a Torroella de Montgrí, Oriol.
El dilluns de la setmana vinent, dia 16 de maig, se celebrarà un club de lectura relacionat amb la quarta jornada de la memòria històrica local. L'il·lustrador Jordi Fenosa serà l'encarregat de dinamitzar la trobada que girarà entorn del llibre Regreso a l'Edén, de Paco Roca.
Passen 5 minuts de les 8... Inaugurada l'ampliació del Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
A la nova zona s'hi han incorporat 4 hectàrees més i un centre d'interpretació. Finalment, les obres han inaugurat 4,10 hectàrees més. En total, el parc compta amb més de 15 hectàrees en total.
I també en marxa la 3a edició del Menú de la Gamba de Palamós.
A partir d'aquest divendres 6 de maig s'ha posat en marxa la primera edició del Menú de la Gamba de Palamós, que fins l'11 de juny s'oferirà a un total de 13 restaurants de Palamós i d'altres municipis, tots ells certificats amb la marca de garantia Gamba de Palamós. La Gamba de Palamós és la protagonista d'aquests menús que cada restaurant ha elaborat segons la seva tipologia de cuina i que inclouen entrant, primer plat, plat principal, postres, vi i cafès.
I la copa i puro va per compte de cadascú. I mentrestant, ja que parlàvem fa un moment de sostenibilitat, parlem també d'una de les derivades, que és la neteja dels espais, de les platges. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Let's Clean Europe, que és aquesta jornada en la que persones voluntàries es posen a remengar-se i a netejar a les platges. La primera, els alumnes de les escoles de Begur han recuperat 90 quilos de residus a l'entorn natural.
El passat divendres 6 de maig, un total de 133 alumnes de les escoles de Begur van participar activament en una nova acció de neteja al municipi en el marc del projecte europeu Let's Clean Up.
I al seu torn, els alumnes de Pals també es van sumar a aquest moviment.
Seguit en aquesta acció, l'alumnat de 6è de l'escola Carmany realitzarà el pròxim 10 de maig un taller de reutilització de roba per poder fer embolcalls d'entrepans reutilitzables.
Doncs amb el resultat d'això se'n poden treure alguna cosa, una cosa de profit, ni que sigui. La Fundació Esportiva Begur dona material esportiu al complex assistencial del Consorci Sant Gregori, Anna.
La Fundació ha decidit donar aquests materials per posar en valor la feina que fa la institució. Entre el material donat hi ha equipacions antigues del club, com ara pilotes. S'ha donat a la residència infantil Joan Riu, una de les residències que formen part del complex assistencial del Consorci Sant Gregori.
I encara en l'àmbit esportiu, de manera més ortodoxa, ha tornat al torneig internacional de tennis femení de la Bisbal. És la 6a edició.
El passat diumenge 8 de maig va començar el 6è torneig internacional de tennis femení de la Bisbal de l'Empordà. Aquest any destaca per la pujada de categoria i, a més per la dotació de $100,000, a més de l'hospitalitat. El torneig durarà una setmana, és a dir, fins al proper diumenge 15 de maig, i forma part d'un circuit de la Federació Internacional de Tennis que dura un total de 3 setmanes.
8 i 7. Marc Vila, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Quina és la previsió del temps que per les properes hores o pel dia d'avui ens espera un temps gairebé estiuenc, oi?
Avui dimarts serà un dia de primavera avançada, amb sensacions estiuenques al migdia. El cel serà amb una temperatura màxima que pot superar els 25 graus i una mínima que aquest matí s'ha situat al voltant dels 12. El sol ens acompanyarà pràcticament tota aquesta setmana i l'ambient serà molt suau o càlid, i demà fins i tot puja una mica més la temperatura. Com a petita novetat per demà, el vent de Garbí, que entre el migdia i la tarda podrà bufar amb cops d'entre 40 i 50 km hora.
Doncs déu-n'hi-do, perquè no és una velocitat menor, 40 i 50 km hora. Però vaja, com diu la dita, el Garbí a les... Ara no sé, no me'n recordo mai si a les 6, a les 7 o no sé quina hora. La dita aquesta del Garbí a tal hora se'n va a dormir. Segur que en Martí Seguer, que és oient d'aquest programa al moment, segur que m'escriu en WhatsApp i em dirà l'hora que el Garbí marxa. En qualsevol cas, en aquest moment la comarca es desperta amb temperatures properes als 12 graus positius. La més baixa la trobem a Sant Feliu de Guíxols amb 11,7. La temperatura més alta en aquest moment, a les 8 i 9 minuts, al Baix Empordà, la marca el termòmetre situat a Pals, on la temperatura és de 13,1 graus. Cançó del dia d'avui. Vaja, amb tot aquest merder que tenim lligat a les escoles, no podia ser una altra que aquesta. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you. És, segons tots els rànquings, una de les cançons més escoltades i més valorades i més votades de tots els temps. És una cançó editada a finals dels 70, l'any 1979, on els que Pink Floyd denunciaven la rectitud i les normes estrictes que hi havia a les escoles durant la dècada dels 50, l'adoctrinament en definitiva. Ens ha vingut a tomb de posar aquesta cançó avui com a cançó del dia del supermatí d'avui, coincidint amb aquesta sentència que obliga a impartir 25 de classes en català per part d'un tribunal, no ho oblidem. Un tribunal que decideix quina és l'educació que han de rebre els nostres fills. Passen 13 minuts de les 8 del matí, fem una petita pausa i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca. No marxeu.
Del 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabet, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Homes, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972-61-13-75. 972-61-13-75 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada peix de roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes peix de roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-62-4520 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begú és autèntic.
23a campanya gastronòmica del peix de roca Begú, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Ho anem explicant des del principi. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat a la Generalitat que executi de manera immediata la sentència que obliga a fer un 25% d'hores en castellà a totes les escoles de Catalunya, Paula.
En una interlocutòria, el Tribunal requereix al conseller d'Educació, Josep González Cambray, perquè en 15 dies, com a molt, dicti les instruccions i estableix les garanties de control que s'escaiguin per fer que almenys una assignatura troncal es faci en castellà, a banda de l'assignatura de llengua catalana. El Tribunal mana a Cambray que informi el compliment d'aquestes mesures en 2 setmanes. A més, requereix també a l'Alta Inspecció Educativa que verifiqui compliment de les mesures i n'informi el Tribunal. La sentència manté una pauta de respecte de la llibertat de la Generalitat no sols pel que fa a la forma d'ordenar l'ús vehicular de les llengües oficials, sinó també al contingut d'aquesta ordenació. La sentència es limita a determinar el mínim constitucionalment elegible en aquest àmbit, assegura la interlocutòria.
Al seu torn, el Tribunal accepta parcialment la sol·licitud d'execució forçosa de la sentència feta per l'Assemblea per una escola bilingüe. Però quina és la que no ha admès, Paula?
D'altra banda, el Tribunal no ha admès a tràmit la sol·licitud d'execució forçosa de la sentència del 2020 i confirmada pel Tribunal Suprem el desembre passat, formulada per diversos diputats del Parlament i Vox. El TCJC no es considera legitimats per demanar l'execució forçosa. La sentència inclou un vot particular concurrent amb el fons, però que discrepa en el fet d'admetre qualsevol alumne com a part legitimada per demanar l'execució forçosa de la sentència. Segons la magistrada, la sentència no afecta una escola en concret, sinó tot el sistema educatiu, i per tant no es pot acceptar com a part personada cada alumne individualment.
Doncs això, posem-li un comentari. Que en aquesta ocasió ens arriba de la veu de la presidenta de la secció comarcal d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, la Neus Colomer.
Aquest dilluns, les togues han tornat a entrar a les aules, un fet intolerable i antidemocràtic. El TCJ ha desestimat les mesures que el govern de la Generalitat li va traslladar per mirar de convèncer el tribunal que es podia donar per complerta la sentència del 25%. i ha assenyalat que els centres hauran d'impartir en castellà, com a mínim, una assignatura troncal més enllà de la de llengua castellana. Per comunicar-ho, el TCJ ha redactat una interlocutòria plena d'errors tipogràfics, ortogràfics i de concordança. Pressa o potser els cal un 25 més de classes de català, aquests jutges? No podem permetre que l'arbitrarietat i la pressió d'una representació del 0,01% de l'alumnat s'emporti per davant el criteri pedagògic, la convivència i el sentit comú. El nivell de castellà dels catalanoparlants es mantindrà. El nivell de català dels castellanoparlants es deteriorarà. Qui hi perd amb aquesta sentència són els estudiants castellanoparlants. Enhorabona als pares de l'Assemblea per una Escola Bilingüe. Visca la ignorància. És evident que aquesta sentència vol fer desaparèixer el català de l'escola i de la societat. Ara, més que mai, cal que ens unim per fer front a aquesta repressió que no sembla tenir límits. Si de debò volem conservar la llengua i el país, ens tocarà desobeir i recordar que la millor defensa és la independència.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Mentrestant, més notícies. Els contraris al Parc Eòlic Marí temen que permetre el projecte obri la porta a la instal·lació de 250 aerogeneradors. Les entitats contràries al projecte qualifiquen el Parc Tramuntana com una idea esbojarrada i una bestiesa ecològica contra la diversitat. Per això, i a l'espera que l'Estat aprovi el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim, continuen organitzant accions per demostrar l'oposició del territori a la instal·lació d'aerogeneradors davant del litoral de la Costa Brava, Sergi Villena.
Sí, i reiteren que aniran fins al final, tant des del punt de vista administratiu com judicial, per evitar que el parc eòlic sigui una realitat. Ferran Vallespinós, membre de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí, ha subratllat que entre les darreres novetats en relació al projecte, una és que Europa comença a tenir la mosca al nas i que cal fer veure al continent que no es pot malmetre la biodiversitat amb fons europeus. També subratlla que aixecar el parc en un espai tan reduït enmig de tres parcs naturals és una autèntica traïció ecològica. A més, també adverteix que permetre la instal·lació d'aerogeneradors a la Costa Brava acabarà desembocant en una macroinfraestructura que en requerirà uns 250. Vallespinós sosté que tant la prova pilot amb 3 aerogeneradors com la primera fase amb 30 obririen la porta a la instal·lació de molts més ventiladors. El motiu, segons ell, és que el compromís de la Generalitat amb l'horitzó de l'any 2050 és comptar amb 3.500 megawatts de potència eòlica marina i sembla que només es pugui actuar a l'Empordà. L'escoltem.
Però la trampa està què és? La consellera diu només es poden posar a l'Empordà, vale? I després diu el PROENCAT, que és el Pla d'Energia de Catalunya, i en posarem 3.500 megawatts d'aquí al 2050. Punyeta, si només es poden posar a l'Empordà i volen fer 3.500 megawatts, han d'anar tots a l'Empordà. No en fotran mil al Maresme, perquè segons ells diuen que al Maresme no hi ha vent. Aquest és el problema, que no ens han d'enganyar ni amb els 3 de prova, ni amb els 30 de la primera fase, sinó el que hem de veure és quin és el final de tot això, horitzó, si volen complir el pla que ells mateixos han fet.
I en aquesta línia de protesta, per aquest dissabte s'ha organitzat un macroconcert gratuït per reclamar la retirada del projecte que es planteja en l'àmbit del Golf de Roses i a la Badia de Pals, oi, Sergi?
Exacte. El concert es farà a la platja de Riells de l'Escala. Després de la manifestació de fa un any, també a l'Escala, amb el lema «Renovables sí, però no pas així», l'acte de dissabte s'emmarca en la nova campanya d'accions de les entitats per promoure una reflexió crítica de la transició energètica a Catalunya i rebutjar l'actual model basat en la producció d'energia centralitzada i en els oligopolis. El macroconcert, que porta per lema «La mar és vida», també reivindica la necessitat de conservar la biodiversitat de la zona on s'ha projectat el parc eòlic marí en un entorn on existeixen 8 àrees de protecció i conservació del medi natural. Representants de les 5 entitats organitzadores van comparèixer ahir en roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Girona per donar a conèixer els detalls de la nova campanya d'accions. El concert començarà a les 7 de la tarda i està previst que s'allargui fins passada la 1 de la matinada. Compta amb la participació de més d'una vintena d'artistes i grups musicals com Enric Casasses, Josep Tero, Neus Mar, Oreig de Mar, Quarts de Tres o Samuel Arderiu, entre d'altres.
Concert que serà gratuït, però tothom interessat en col·laborar en les despeses ho pot fer a través del número de compte de l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí.
Això mateix, els impulsors de la iniciativa han fet una crida a la participació per mostrar un cop més el rebuig del territori a aquest projecte i a qualsevol de les mateixes característiques que es vulgui fer en aquesta zona que, segons els científics, constitueix el patrimoni natural marí més important de Catalunya. Abans del concert, al migdia, hi haurà un debat sobre el model per a la transició energètica a Catalunya amb el doctor en física teòrica i investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, Antonio Turiel, el doctor en Ciències Biològiques i investigador també del CSIC, Ferran Vallespinós, i l'ambientòloga i coordinadora de l'àrea tècnica de Salvem l'Empordà, Marta Vall-Llosera. El macroconcert és el tret de sortida d'un seguit d'accions que es duran a terme les properes setmanes i que també inclou una exposició i venda d'obres d'art, els beneficis de la qual es destinaran a finançar les actuacions contra el Parc Eòlic Marí.
Gràcies, Sergi Villena. Un quart i mig de nou. L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys de presó l'acusat pel robatori violent en el que va morir l'empresari de Platja d'Aro Jordi Comas Matamala i president de la FUEC el 18 de novembre del 2012, Àlex.
La sentència conclou que Ahmed Kurti va facilitar l'accés a la casa al grup que va materialitzar l'assalt. A l'hora de condemnar-lo, la sala es basa en les càmeres que el van captar a escassos metres del domicili i en l'ADN localitzat al vehicle utilitzat pels lladres, on es van trobar joies robades. És l'únic condemnat pel cas. L'assassinat va quedar impune i van absoldre els altres dos acusats pel robatori. L'Audiència, però, ordena investigar-ne un d'ells per fals testimoni en aquest judici.
Aquest és el judici més recent, però no és l'únic perquè ja n'hi va haver un, oi?
L'Audiència de Girona va jutjar el maig del 2021 dos acusats que s'enfrontaven a 10 i 15 anys de presó per la seva suposada implicació en el robatori. Van quedar absolts. Aleshores, al banc dels acusats s'hi hauria d'haver assegut un tercer processat, però no el van poder jutjar perquè va fugir de la justícia. Després de localitzar-lo i detenir-lo arran de l'ordre de captura dictada pel tribunal, finalment la secció quarta va jutjar Ahmed Kurti la setmana passada. El fiscal Víctor Pillado i l'acusació particular, encapçalada per l'advocada Maria Monguilot, demanaven 15 anys de presó. L'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, l'absolució. L'Audiència de Girona el condemna a 6 anys de presó com a autor de dos delictes de robatori amb força en casa habitada i d'un delicte de detenció il·legal. A cap dels jutjats els han acusat pel crim, perquè el 2019 el jutjat d'instrucció va arxivar les actuacions pel delicte d'assassinat per manca de proves. El jutjat va concloure que no havia quedat degudament acreditada la participació de trets investigats en els fets i només veia indicis per enviar a judici aquests tres sospitosos pel robatori i la detenció il·legal.
Gràcies, Àlex Gordon. Falten 5 minuts perquè siguin 8:45 del matí. El Museu de la Mediterrània celebra la quarta jornada de memòria històrica local a Torroella de Montgrí. Enguany, l'il·lustrador Jordi Fenosa dinamitzarà el col·loqui que tractarà els primers anys del franquisme al poble Oriol Bernà.
Sí, el dilluns de la setmana vinent, dia 16 de maig, se celebrarà un club de lectura relacionat amb la quarta jornada de memòria històrica local. Jordi Fenosa, il·lustrador, serà l'encarregat de dinamitzar la trobada que girarà entorn del llibre Regreso al Edén de Paco Roca. La jornada tindrà com a pal de paller una foto familiar capturada el 1946 a l'antiga platja de Natzaret de la capital valenciana, on Paco Roca dibuixa un fresc sobre l'Espanya de la postguerra, reflectint com la societat espanyola sobrevivia sota la dictadura franquista. Gerard Cruzet, director del museu, ens n'ha fet 5 cèntims.
Els altres 3 anys havien tractat sobre temes de la República i de la Guerra Civil, i ara creiem que ja és el moment de fer un pas més endavant en la cronologia i parlar d'aquests primers anys de postguerra, uns anys durs, uns anys molt silenciats encara per la gent, que va passar molta gana, entre els familiars o pares o fills havien mort o estaven represaliats a fora de Catalunya. Les jornades aquest any comptaran amb una conferència on volem fer una panoràmica general del franquisme a càrrec de Jordi Carrillo. Llavors, també es parlarà sobre la resistència que va haver-hi en aquests primers anys de postguerra, ens centrarem amb els maquis, i finalment farem una taula rodona on volem parlar de la repressió i la postguerra de Torroella. Sabem que és un tema que no se n'ha parlat molt, silenciat, que la gent potser encara fins i tot té por de parlar-ne, però creiem que és el moment, abans que desaparegui la gent, abans que desapareguin totes aquestes històries, aquesta memòria, doncs de parlar i fer-ho aflorar.
L'objectiu d'aquestes jornades és recuperar el passat de la vila, dels seus habitants i dels successos ocorreguts durant la Segona República. Aquest any també s'impulsen les tertúlies de memòria. El que es busca amb aquestes tertúlies és que la gent de Torroella i dels voltants acudeixi de manera informal i en grups reduïts per transmetre les vivències de postguerra, que, segons Gerard Cruzet, s'han de salvaguardar i protegir per documentar la memòria històrica. Aquestes tertúlies es faran el 18 i 25 de maig a les 7 de la tarda al Museu de la Mediterrània.
Tenim més notícies. Per exemple, és el moment d'explicar-vos que s'ha inaugurat l'ampliació del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. A la nova zona s'hi han incorporat 4 hectàrees més i un centre d'interpretació. Finalment, les obres han inaugurat 4,10 hectàrees més. En total, el parc compta ja amb més de 15 hectàrees, Maria Alzina.
El conjunt de 150.000 metres quadrats ha esdevingut un espai de gran atractiu ciutadà, turístic i cultural. S'hi poden realitzar diverses activitats, com la visita pública i didàctica controlada amb la potenciació de la diversitat biològica de la zona, tot recuperant els hàbitats i els ambients naturals originaris. A més, es pot realitzar l'observació ornitològica de fins a 250 espècies que hi fan estada i la creació artística acollint exposicions temporals i un fons permanent d'escultures de gran format a l'aire lliure. Les intervencions en l'ampliació se centren en diversos punts. El primer d'ells, i el més rellevant, és la creació d'un itinerari senyalitzat amb panells amb explicacions de detall, amb informació complementària mitjançant codis QR i la incorporació del braille. També s'ha generat un nou accés al parc per l'extrem nord-est, al carrer Tramuntana. Paral·lelament a aquesta adequació, s'ha fet una reforma de les portes de les entrades existents. S'ha millorat el conjunt de la senyalització i s'ha col·locat mobiliari urbà i de descans a la zona ampliada. A més, s'hi ha fet la plantació de l'arbrat i arbust amb espècies autòctones. També s'ha construït una bassa d'aigües temporal que creixerà i decreixerà segons la temporada de l'any i que possibilitarà la presència d'espècies amfíbies i també murs de pedra seca i hotels d'insectes. L'última de les millores que s'ha fet al parc, just a tocar de l'entrada principal original, s'hi han instal·lat dues cúpules de fusta connectades entre si que esdevindran centre d'interpretació del parc i un espai polivalent on s'hi duran a terme activitats culturals i visites didàctiques.
L'Arcada, Bellaporta, la Cala Taverna, Can Blau o Can Quel són alguns dels 13 restaurants de Palamós que presenten la gamba fresca en els seus menús, que van dels 45 fins als 80 euros.
Aquests restaurants presenten la gamba en la seva mida mitjana i la serveixen a la planxa o a la brasa, però també és inclosa en els suquets de peix, arrossos, fideus a la cassola o ben croquetes o tàrtar. En total, són 13 restaurants que participen, concretament Casa Mar de Llafranc, el Nàutic de Palamós, l'Hostal La Fosca, Hotel i Restaurant Trias, la Palmera de S'Agaró, la Jòvita per l'Esteve de Calonge, la Sala de l'Isaac a Llofriu, el Marià de Cadaqués, l'Arcada, Bellport, la Cala Taverna, Can Blau i Can Quel.
La marca de garantia Gamba de Palamós vella per la qualitat d'aquest producte i assegura que la seva correcta traçabilitat i per protegir-ne també el recurs. A més, la llotja de Palamós s'examina rigorosament cada partida de gamba desembarcada abans d'atorgar-li l'etiqueta de producte certificat, Lorena.
Els pescadors de Palamós treballen conjuntament amb el sector científic i amb l'administració per implementar mesures que assegurin el futur del recurs pesquer mitjançant una explotació responsable del mar. Des del 2013, a Palamós s'aplica un pla de gestió de la pesquera de gamba vermella amb el qual es determinen uns objectius de sostenibilitat i unes especificacions per assolir-los que concreten què és pesca, com es pesca, qui ho pot fer, on i quan.
Per tant, Lorena, amb aquests menús els restaurants no només volen gaudir dels sentits, o fer gaudir els sentits de la gent, sinó que també volen reconèixer la feina del sector pesquer palamosí.
Actualment hi ha gairebé 200 establiments acreditats amb la marca de garantia i es tracta de barques d'arrossegament del port palamosí, peixaters, distribuïdors i restaurants de la vila i també d'altres municipis que ja compten amb aquest distintiu que es va crear l'any 2008 amb la finalitat de vetllar pel bon ús de la marca Gamba Palamós.
I dins dels actes de promoció d'aquest producte, la marca de garantia Gamba de Palamós organitza també, entre altres, la Fira de la Gamba de Palamós.
Exacte, aquesta fira té com a objectiu incentivar el coneixement d'aquest producte estrella del municipi i les diverses formes de cuinar i consumir, però sobretot fomentar la seva qualitat. Enguany i després de l'aturada dels dos darrers anys per la pandèmia, la fira torna a recuperar l'activitat i ja té preparada la seva 7a edició, que tindrà lloc el dissabte 11 de juny a l'espai de la Llotja de Palamós.
Doncs gràcies, Lorena Lupo. Doncs dèiem, de l'aigua del mar a la sorra del mar. Per explicar-vos que els alumnes de les escoles de Begur han recuperat 90 quilos de residus a l'entorn natural de les platges. Es tracta d'una iniciativa en el marc europeu del projecte Let's Clean Up Europe, Oriol.
Sí, i això, com comentàvem abans, va ser el passat divendres 6 de maig, quan un total de 133 alumnes de les escoles de Begur, Doctor Arruga i Oliver Vell, van participar activament en una nova acció de neteja al municipi en el marc del projecte europeu Let's Clean Up. La neteja es va dur a terme als entorns de les escoles, principalment en els marges de carretera i boscos, i durant la jornada es van recuperar fins a 90 quilos de diferents residus. 30 quilograms d'envasos, 7 de paper i cartró, 5 de vidre i 48 de rebuig. El projecte Let's Clean Up és una acció comuna a tota Europa que té com a objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure així la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.
No només ha estat a Begur, sinó que també els alumnes de Pals s'han sumat a aquest moviment Let's Clean Up. Seguit en aquesta acció, l'alumnat de sisè de l'Escola Carmany realitzarà el pròxim 10 de maig un taller de reutilització de roba per poder fer-ne embolcalls d'entrepans reutilitzables, Maria.
La jornada ha consistit a netejar la platja de Pals, a la qual s'han apropat amb el tren turístic el Xiulet i també els marges de les dunes. A més, han aprofitat un cop finalitzada la neteja per posar en comú les deixalles que han recollit i parlar del temps de descomposició de cada un dels materials i la problemàtica que hi ha darrere dels diferents tipus de residus que han trobat. Seguit en aquesta acció, l'alumnat de sisè de l'Escola Carmany realitzarà el pròxim 10 de maig un taller de reutilització de roba per poder fer embolcalls d'entrepans reutilitzables. Tant l'activitat de la neteja a la platja de Pals d'avui com el taller s'espera que es puguin continuar implementant cada any pels infants de cada generació de sisè de primària de l'escola. Let's Clean Up Europe és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura i a la vegada promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius, entre altres espais.
Gràcies, Maria Alzina. Xavier Ponsatí, president del Club Esportiu de la Bisbal, ens ha comentat que tota la feina i l'esforç per aconseguir patrocinis i col·laboradors tenen la seva recompensa, ja que en aquesta competició, estem parlant del torneig de tennis femení de la Bisbal, és molt important per una ciutat tan petita com és la Bisbal d'Empordà tot el que té a veure amb el patrocini.
Exacte, és el torneig més important de Catalunya, ja que és l'únic que premia amb 100.000 dòlars i, a més, amb hospitalitat. A més, en l'àmbit nacional, és el quart torneig més important sobre terra batuda.
Però no n'hi ha cap amb hospitalitat. Per tant, vol dir que dintre de la Federació Internacional de Tennis d'aquesta categoria, nosaltres som el torneig més important del món, a part de ser el més important de Catalunya, sobre terra batuda.
El torneig forma part del circuit Federació Internacional de Tennis, en el qual hi participen jugadores de tot el món que s'inscriuen en un torneig diferent cada setmana i, per tant, poden fer la ruta.
Doncs el fet de venir amb una localització que en 30 minuts o en una hora màxim puguis anar des d'un lloc a l'altre, des d'un club a l'altre, doncs això fa que a vegades, doncs, pel fet de poder aprofitar els tres tornejos, doncs vinguin jugadores, doncs, que igual per un sol torneig no vindrien. Llavors, doncs, bueno, ens varen posar d'acord el Club de Tenis Aro i el Club de Tenis Pola Giverola de Tossa de Mar, i d'aquesta manera, doncs, hem aconseguit, sobretot per les dates, perquè han sigut consecutives a través de la Federació Internacional de Tenis, doncs, de que poder gaudir tres setmanes seguides de tennis de gran nivell.
Aquest torneig porta diverses novetats, ja que avui mateix es podrà veure debutar algunes jugadores destacades com Vicky Jiménez, Aliona Bolsova i Marina Bassols, entre altres. Per tant, demà es donarà el tret de sortida al quadre de fase final, que s'allargarà fins al diumenge 15 de maig.
Doncs posem-nos en situació i imaginem-nos que volem veure algun dels partits d'aquest torneig. Com es poden aconseguir les entrades per veure'l?
Les entrades per veure el torneig són gratuïtes. A més, l'ampliació de les grades del club permet que més de 1.500 persones puguin mirar els partits durant tota la setmana sense necessitat de preocupar-se per l'aforament i, a més, puguin veure els partits de les altres pistes. El club ofereix també un gran pàrquing públic, un restaurant amb càtering i un bar.
Tots els partits de la setmana es podran veure a través del web de la Federació Internacional de Tennis en directe i, a més, la final, el diumenge dia 13, es podrà veure per Televisió de Catalunya. I acabem la part, el tram informatiu d'aquest supermatí d'avui explicant-vos que del 21 al 29 de maig se celebra la Setmana del Parc 2022 al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, dins del marc del Dia Europeu dels Parcs. L'Ajuntament ha publicat el programa d'activitats per aquests dies, Àlex.
Sota el lema Som Naturalesa, s'han organitzat activitats com ara netejar el riu Ter amb caiac, conèixer el centre de documentació del parc o una sortida guiada amb caiac per la costa del Montgó. L'activitat de neteja al riu Ter començarà amb un descens del riu des de Colomers a Verges i es recolliran totes les deixalles que es trobin. Pel que fa al centre de documentació del parc, es farà una visita guiada amb la documentalista per conèixer com es poden utilitzar els recursos que ofereix el propi centre. I el caiac per la costa del Montgó servirà per descobrir els valors naturals de la costa del Montgrí amb un guia especialitzat. Aquestes activitats estan organitzades pel propi parc i per la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Àlex Cordón. Doncs, com dèiem, aquí acaba el repàs a la informació de casa nostra. Si voleu estar permanentment informats, podeu fer-ho de diverses maneres. Per exemple, us podeu subscriure al nostre canal de Telegram. Podeu escoltar o podeu seguir l'informatiu viral de Ràdio Capital que podeu seguir cada dia a través del nostre Instagram. Podeu escoltar cada dia el Supermatí o, si voleu, també podeu entrar al portal de notícies on hi publiquem tota l'actualitat del Baix Empordà. Portal de notícies que trobareu a l'enllaç radiocapital.cat. Fem una petita pausa, 20 segons, i anem amb la tecnologia i l'oci digital de la setmana.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí estem, un dimarts més, per parlar de tecnologia, d'oci digital, de coses estranyes, de fenòmens paranormals, amb ceros i unos, no?
I tot aquest show business en el que s'ha convertit. És la nova faràndula, això del món aquest tecnològic.
Una mica sí, una mica faràndula, una mica, no sé, una pel·lícula de por a vegades també, no?
Sí, o un thriller, si més no.
Sí. Elon Musk, de protagonista últim, no?
Sí, que se li està anant la castanya ja de friki, aquest home,
Bueno, jo suposo que és el que té tenir tants milions de dòlars al compte corrent, no? A mi m'agradaria veure el compte corrent d'aquest home, perquè deu ser com que no deu cabre la pantalla, no?, els números del mòbil.
Sí, no ho sé, tu, però ahir llegia una piulada que deia... Si em trobeu a faltar o si apareixo mort a no sé on, bueno, no recordo exactament què deia, però vaig pensar, ai tio, no cal.
Sí, jo crec que aquests, no sé, deu tenir, no sé si molta estona lliure o molt de temps lliure, però crec que s'ha d'avorrir amb tot, no? Vull dir que, com que tu ni jo no tenim temps a avorrir-nos, no estem per fer aquests tuits.
Sí, no sé si s'avorreix o què, però a mi sí que m'està avorrint ell. En fi, Elon Musk. El senyor dels cotxes elèctrics, les bateries elèctriques, l'espai...
I
ara els satèl·lits, exacte, i ara el Twister. En fi, tu.
El Twister, sí senyor. Bueno, tu.
Molt bé, escolta, una setmana més, va. De què va aquesta setmana la cosa?
Mira, he trobat aquí un parell d'informacions interessants. Una, que també és molt recurrent, perquè cada any més o menys l'anem coneixent, amb poques variacions, malauradament, i ara diré per què això de... explicaré això de per què, malauradament, i és... quin diries que és el password més habitual?
No sé, 1, 2, 3, 4?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah,
mira, la cosa ha evolucionat. Ara ja són més dígits.
No, bueno...
Perquè cada vegada hi ha més serveis que t'ho donen més problemes per posar passwords que siguin considerats dèbils, no?
Clar.
Però és que n'hi ha una altra, també, que és molt, molt habitual.
No sé, ABCDF, QWERTY...
La mateixa paraula password.
Ah, dius? Sí?
Home, noi.
Hòstia.
Que... Sí. Això són dues...
És molt top, això,
És molt, però molt, 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 això ho ha donat a conèixer l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la PDeCAT, no? Que ha fet doncs, un un estudi, no?, sobre quines són els passwords, les contrasenyes més utilitzades pels catalans, i els dos més utilitzats són aquests, 1, 2, 3, 4, 5, 6, i la paraula password tot en minúscules i tot junt sense cap mena de separació, ni guionet, ni res per l'estil. Clar, són paraules de pas, ara parlem en català correcte, paraules de pas, molt toves, com tu dius, no? O sigui, són molt fàcils. Clar, quan diem això de password que sigui més segur o menys segur, a què ens referim? Ens referim a... no que una persona pugui endevinar-la, perquè sí que és evident que potser millor tu sí que provaries la paraula password si volguessis endevinar això, no? El password o la paraula pas de qualsevol servei d'una persona que coneixes. Però això, un ordinador no funciona d'aquesta manera, no funciona, o una màquina, un software no funciona amb aquesta lògica, no? Si la qüestió és que quan més caràcters especials, més números, més símbols, més combinacions d'alguna manera fem en la nostra password, no? Sí. És com més complicat, més combinacions possibles existeixen i, per tant, més estona li portaria al software en qüestió endevinar, no? O donar amb la paraula de pas concreta, no? Uh-huh. Per tant, és per això que s'insisteix tant, no?, en la combinació d'això, de caràcters especials, de números, de majúscules, de minúscules, i n'hi ha alguns serveis, de fet, cada vegada són més, els que si no compleixes uns mínims requisits d'això, de combinació de diferents tipus de caràcters, doncs ja no et deixen fer el registre, sí, o fer un canvi de contrasenya, no?
Exacte.
Llavors, doncs, bé, encara existeixen per això multitud de serveis, doncs, que sí que s'ho empassen, no?, d'alguna manera, i que et deixen posar, doncs, això, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o la mateixa paraula password, com a password, valgui la redundància,
aquesta no l'hagués dit mai, i realment és molt lamentable,
Doncs sí, és molt lamentable, poques ganes de pensar, poques ganes d'imaginar, i potser millor també poca consciència de la importància, no?, de la seguretat de les dades. Vol dir això que amb una contrasenya, doncs jo què sé, per exemple, amb un interrogant, amb un guió baix, una majúscula, una minúscula i tres números sigui més segura? És més segura des del punt de vista matemàtic, val? Per tant, hi ha menys probabilitats que un software programat per això la pugui endevinar i, per tant, pugui accedir al nostre espai. Que sigui impossible? No, absolutament.
No, home, impossible no hi ha res en aquesta vida, però, ostres, vaja, jo faig servir sempre això, majúscules, minúscules, números, lletres i signes de puntuació, no? I vaja, sí. En general, a tot arreu on em registro un password d'aquest tipus, em surt com a contrasenya molt segura, o saps això que et diu el grau de seguretat o de robustesa de la contrasenya. Bé, no sé, password. És que m'imagino la lògica d'algú, me l'imagino dient, això ningú hi caurà amb posant la paraula password.
Sí, o sigui, de tan obvi que sembla, no?, que ningú caurà en aquesta obvietat. Home, doncs ja han passat uns quants anys, internet ja té una mica de temps rodat i diguem-ne que hi ha molta gent a la que si li ha pogut ocórrer, no?, que això... Vull dir que no ets l'única que s'hi ha ocorregut aquesta genialitat, no? Per tant, doncs, bé, això, clar, després ens trobem amb notícies a l'ordre del dia de que si phishing, que si smishing, que si d'estafes, que si suplantació d'identitat, etcètera, etcètera. I és que moltes vegades és degut això, a contrasenyes dèbils.
Val més prevenir que curar, que diu aquell.
Sí, doncs, i aquell o aquella.
Doncs sí, va, no sigueu cenissos i poseu-vos contrasenyes una mica més sòlides. Va, més temes, Josep Lluís.
Va, doncs vinga, una mica que tampoc és... A mi ni fu ni fa, però crec que és interessant comentar-la. TikTok, per fi, repartirà ingressos per publicitat amb els creadors de contingut.
Ah, sí,
i
home.
I és que, clar, a mi em fa molta gràcia, no, això, no, que moltes plataformes... Les plataformes de què viuen? Parlo de TikTok, parlo de Twitter, parlo de Facebook, d'Instagram... Viuen de la gran quantitat de contingut que genera la gent, no? Sí. Al final, entenem com a contingut, fins i tot, la xorrada més xorra que t'hi puguis imaginar, eh?
Sí.
Sobretot a TikTok. Però clar, a cap i a la fi és el que manté, doncs, tota una legió de persones, de milions de persones, doncs, enganxada, doncs, en aquella plataforma. Per tant, home, doncs, també està bé i és una mica de justícia que si aquests guanyen calés amb això, doncs, que reparteixin ni que sigui una miqueta doncs, amb els usuaris que fan possible aquest contingut. No? Doncs, clar. TikTok ha dit que això doncs, ja començarà a fer-ho, igual que ja està fent YouTube des de fa molts anys.
Això és el model de YouTube, no?
Clar, és el model de YouTube. És el model de Google AdSense, també, els anuncis de Google. Exacte. No? Que si tu tens un portal o tens unes webs o tens un blog que té moltes visites i tal, doncs pots posar anuncis i d'alguna manera monetitzar aquell esforç que tu fas perquè tenia aquell contingut. És el model de YouTube, el model de Google, és el model també d'això, d'aquest tipus de plataformes. Ara, això sí, TikTok ha dit que els seguidors que hagis de tenir per poder optar aquesta monetització hauran de ser com a mínim 100.000.
100.000 què? 5.000...
Seguidors.
Sí. Ostres.
O sigui, hauràs de tenir... o sigui que no qualsevol podrà optar a monetitzar el seu compte de TikTok, sinó que hauràs de tenir com a mínim 100.000 seguidors per poder optar a això. Clar, aquí qui podrà optar? Doncs els influencers, ara els mitjans de comunicació comencen a posar-se també amb TikTok, editors de mitjans, de diaris, de canals de televisió, de ràdios, ja comencen a tenir TikTok, de programes, de ràdio també.
Yeah.
Bueno, doncs aquí sí que d'alguna manera es podrà optar a monetitzar el canal doncs, via publicitat.
Hosti, nosaltres, clar, estic veient, tenim 66 seguidors.
Ah, tenim TikTok?
Sí. Ah. Sí, tenim TikTok.
Bueno, ja m'imagino qui l'ha obert.
Tenim TikTok, tot i que està una mica desactualitzat, ara que ho veig.
Ai, és que són massa canals,
Sí, noi.
Si Facebook, si Instagram...
Hem de ser tot arreu. Tenim TikTok, tenim Twitch, tenim Twitter, tenim YouTube...
Twitch també.
Spotify, Instagram, Facebook, Telegram... Tenim de tot, home.
Aquí, que no falti de res.
Ah, home. Sí.
Doncs això, que no podrem optar a monetitzar això.
No, ens falta una mica.
De recorregut.
Ens falta una mica. Bueno, ja hi arribarem a poc amb els vídeos aquests de l'informatiu del vespre que fa la Marina Saura.
Igual ah, sí?
Acabem d'arribar.
Vídeo viral.
Exacte.
No? Sí. Home, la veritat és que també pensa, i ara no és per desanimar-te, però crec que TikTok acabarà baixant aquest topall.
Acabarà baixant el mínim, vols dir?
Sí.
Home, és que, vaja, no sé...
Pensa que a YouTube són 10.000.
Ah, YouTube també has de tenir 10.000 seguidors? No, home, no.
Sí. Abans no, sí, tant.
No, sí. Escolta, en Marc Clapés no té 10.000 seguidors al seu canal de YouTube i ha rebut algun ingrés,
Fa un temps no hi havia límit. És a dir, YouTube te podia posar anuncis pels quals tu, en els teus vídeos, rebies una part.
Sí.
A partir de 10.000 o 1.000. No recordo ara.
Home,
ara
sí, clar,
no,
tio.
No sé si són 10.000 o
10.000 o 1.000. Deuen
no, ser... no recordo, però hi ha un 1.000.
El canal Primera Fila, que és el portal d'informació musical que gestiona el nostre estimat Marc Clapés, té 403 subscriptors, que no són gaires, però...
I li paguen,
sí. Però, vull dir, no, home, no, ja et dic jo que no es retirarà, eh?
Escolti, senyors, que hi ha alguna cosa malament aquí, senyors de YouTube. Reviseu aquest canal.
No, home, si una cosa fa Marc bé és tot el que té a veure amb la música. Això...
No, això sí. Això
aquí se li ha de dir.
Això s'ha de reconèixer.
Molt bé, escolta, res, celebrem-ho que TikTok també pagarà a la gent que alimenta la plataforma de contingut.
Sí, però bueno, de moment en Marc Clapés no.
No, de moment en Marc Clapés de TikTok no. I a nosaltres encara menys, que ja et dic
encara
que
menys.
Amb els 66 seguidors que tenim no, la cosa no dona per més.
Tot arribarà.
Va, què més per tancar, Lluís?
Vinga, doncs, parlem de Twitter, com no podia ser d'una altra manera, però deixem Elon Musk al costat i anem a parlar d'una nova funcionalitat. Si ara fa uns dies es coneixia el fet que Twitter ja està a punt d'implementar l'edició de tuits, ara arriba una altra novetat, i és el Twitter, a veure si ho dic bé, Twitter Circle.
Twitter Circle. Però, ai, això què
és? Cercles.
Sí, Twitter home, cercles. Ja. Gràcies per traduir-m'ho. Però, i això què coi és?
Això és una xorrada molt gran. Això és compartir determinats tuits només amb un grup de persones determinades.
Ah, això és el dels close friends d'Instagram, no?
Sí, o els grups de... No els grups, sinó més aviat la personalització de qui pot veure què a Facebook, per exemple, o això, sí, exactament el que tu comentaves d'Instagram, és exactament la mateixa cosa. Al final, això serà una funcionalitat que permetrà compartir tuits amb un número màxim de 150 persones i ja està, no té més. Vull dir, al final és que és això, és aquesta funcionalitat que que ara ha anunciat la plataforma, al marge del que pugui implementar Elon Musk en les properes setmanes o mesos, quan es faci amb el control efectiu de la companyia. I això, doncs, es tracta de fer grupets, no?, amb qui tu vulguis, perquè no hagis d'escollir, doncs, manualment, doncs, mira, vull enviar aquest vídeo o aquest tuit o aquesta foto només, doncs, aquesta persona, i fer-ho manualment un per un. Home, ja estaven trigant una mica, no?, també a que pogués implementar això, que es pugui fer, que es pogués fer de manera més o menys ràpida. Però vaja, que no sé si ha sobreviscut les xarxes socials sense això fins ara.
Sí, anava a dir, és que no li trobo...
No te n'adones que Twitter sempre va un pas per darrere? No un pas, no, tres passos per darrere de tota la resta.
Sí, exacte, un no, tant de bo fos un, perquè no...
Van sempre així, no? I al final s'està convertint, doncs, no sé, si tu mires el Twitter actual amb el Twitter de fa 5 anys, és que no té res a veure.
Hòstia, ara no ho tinc present, però vaja, sí que veig que hi han determinades coses que fan que dius, home, això és un intent lamentable, no? Vull dir, això que han fet...
Sí, és una mica com, vinga, va, nosaltres també, no?
Clar.
I és que si no hi som, potser perdrem seguidors. Sí, és igual si perdreu seguidors, si Twitter no li agrada a tothom, tampoc. Vull dir, és que al final...
Però bueno, estava pensant, de fet, ara que dèiem això, això, per exemple, Facebook també ho fa, aquestes coses,
sí,
no?
Clar.
De fet, vols dir que no fan una mica tots? A la que hi ha algú que li funciona una cosa, de seguida ho implementen, no? Apareix el TikTok i a Instagram fan els ja ho diré demà, coi, els Reels.
Les Stories.
Sí, Reels, sí. Després a Facebook també afegeixen els Stories. Bueno, no sé.
Bueno, però això és normal. O sigui, si tu veus que la teva competència implementa una cosa que li funciona, doncs tu copies, val? Fins on pots copiar, vull dir, fins... en el sentit que no infringeixis lleis de propietat industrial, intel·lectual, etc. No? Això pot ser normal, que tu copiïs el que fa a la teva competència, que li funciona. Però que ho facis sempre i, a més, que...
Malament.
Que tampoc afegeixis, sí, malament, sempre malament, sí. I a sobre que tampoc afegeixis res de valor. Una mica jo penso que Twitter el que ha perdut és una mica la seva essència en els darrers anys.
Escolta, i què se n'ha fet? Perquè ara pensava, que parlàvem de Twitter, pensava en la cosa aquesta dels àudios. Què se n'ha fet de l'aplicació aquella, que ara no recordo com es deia?
El Clubhouse.
El Clubhouse, això. Què ha passat amb allò?
Pues no sé, és que ningú en parla. L'altre dia vaig estar a punt de desinstal·lar-la.
No.
Mira, sí, és que el mòbil em va fer aquell avís de t'estàs quedant sin espacio. I vaig pensar, què fas amb això? Ho deixes o què? I mira, encara la mantinc i no sé per què la mantinc, perquè és veritat, va tenir un boom molt, molt destacat amb la pandèmia,
sí,
el 2020.
Exacte.
I a més, recordo que només era compatible amb iPhones,
sí,
i després va sortir la versió ja per Android, i aquí ja és on va deixar de...
Però clar, és això que dèiem, no? Apareix Clubhouse, sembla que hi ha com un boom de Clubhouse, i Twitter, sí, implementa la funcionalitat aquesta que no ara recordo com es diu, també la cosa aquesta de dels chats de veu.
Sí, i Telegram també, sí.
Com Telegram també, veus? Què vol dir,
sí,
això?
Sí, Telegram també permet chats de veu, que tampoc se n'ha tornat a parlar, també ho vaig llançar.
Ah, sí?
I, sí, chats en directe, no te parlo de missatges
d'àudio.
Ja. No? Chats en directe d'àudio, que també,
sí,
això...
I com
ho van
va
implementar
això?
I... La veritat és que no he estat mai, perquè...
Ah, mira, no sé, sí, provoca... crea un canal, hosti, tu.
Sí, un canal de veu en streaming. I...
Els canals són una eina per difondre els vostres missatges a audiències il·limitades. Carai, tu.
No.
Ah, no,
això
no,
és un
no,
canal.
Això és un canal. Sí,
és un canal, com... clar, és canal com el que hi ha a Radio Capital, sí, d'última hora i tal. No, hi ha els chats de veu.
Hosti, noi.
Ah, no sé que ho hagin retirat perquè no funcionava, que també podia ser.
Sí, perquè no estic trobant,
que no sento parlar,
No estic trobant res d'això ja, A veure si el desactualitzat ets tu ara, punyeta.
Podia ser, perquè ja saps que allò de Casa del Herrero cosa de palo,
Sí, sí.
Però que sí, que això ho van llançar a Telegram, a més també amb molt de rebombori, precisament quan estava en primera planada tot això de Clubhouse, i ja no s'ha tornat a parlar mai més. Clar, tu penses que pot ser una mica un caos, parlar amb 100 persones a la vegada allà en un xat. Si ja ho és un xat normal...
Sí, de totes maneres, no sé si alguna vegada he seguit algun xat d'aquests a Twitter i no sé si és perquè era aquell grup en concret o per què, però ho vaig trobar bastant endreçat.
Bé, jo crec que també sí que és veritat, igual que els de Clubhouse, jo no he estat mai en cap, però sí que me n'han parlat, i clar, primer són xats temàtics, només per una temàtica concreta, i a més crec que el moderador tenia accés a qui li donava veu i qui no.
És veritat, sí. O sigui, estava pensant en el Tindercat, per exemple, que un dia vaig entrar a veure què feien, i és veritat que hi ha... Sí, el Tindercat és un grup d'aquests, això t'ho explicaria ben clapés, que hi és cada dia allà. Però és com un... Sí, vull dir, és cada dia perquè no té èxit, saps? I per això hi torna a entrar a veure si funciona. Una abraçada, Marc, t'estimem.
Avui està pillant molt el Marc,
eh? Sí, bueno, home, li hem tirat una floreta també, important, eh?
També.
No, dic això, el Tindercat, això ho van treure un grup de nois i noies influencers catalans que deien, escolta, anem a crear un grup on la gent d'aquest país pugui fer contactes i relacionar-se entre ells i que sigui un canal en català. I vaja, hi han hagut reunions amb centenars de persones, i ara no fa gaire també van fer una festa presencial, que la van fer a Sant Cugat del Vallès. Bé, tot el que tingui a veure amb el foment de la llengua catalana, també per lligar, escolta, endavant.
Sí, sobretot el foment de la llengua.
Sí. Ai, que tenia tos. Bueno, escolta, entra-hi a Tindercat un dia.
Ah, bueno, ni que sigui per curiositat.
Sí, exacte.
És que diu tothom, eh? No?
Molt bé,
tu. Tothom, per curiositat.
Escolta,
vinga, va.
Ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé, Josep Lluís.
Apa, bon
bona
dia.
Bona setmana, adéu, bon dia.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Doncs quan sona aquesta música significa que el Supermatí és a punt d'arribar al seu final. A partir de les 9 del matí, l'Àlex Mata agafarà el relleu amb la millor música del món a través de Ràdio Capital durant tot el dia. Nosaltres, des de la redacció d'informatius de Ràdio Capital, hi tornarem demà a les 8 puntualment amb el Supermatí, que demà el conduirà l'Eugènia Güell. Aviam si estem una mica millor de la veu i del constipat. Mentrestant, volem donar-vos les gràcies per la vostra confiança. També volem donar les gràcies a tot l'equip que fa possible que cada dia estigueu informats i informades a través de la ràdio de l'Empordà. I això és tot gràcies a una redacció que formen l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, en Gerard Escaig, la Marc Coll, en Sergi Villena, l'Àlex Cordón, la Maria Alzina, la Paula Brines, la Paula Bercebre, l'Oriol Bernà, la Marina Saura i la Mariona Fernández. I també, per descomptat, Albert Aparicio i Marc Vilà, que avui ens acosta la previsió del temps abans de tancar el programa. Marc.
Serà un dia de primavera avançada, amb sensacions estiuenques al migdia. El cel serà amb una temperatura màxima que pot superar els 25 graus i una mínima que aquest matí s'ha situat al voltant dels 12. El sol ens acompanyarà pràcticament tota aquesta setmana i l'ambient serà molt suau o càlid, i demà fins i tot puja una mica més la temperatura. Com a petita novetat per demà, el vent de Garbí, que entre el migdia i la tarda podrà bufar amb cops d'entre 40 i 50 km hora.
Doncs això que dèiem, gràcies Marc, això que dèiem, gràcies per la vostra confiança. Si voleu seguir estant al dia de tot el que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho les 24 hores del dia a radiocapital.cat i també subscrivint-vos al nostre butlletí de correu electrònic, i puntualment rebreu cada dia a la una les últimes notícies de tot el que passa a la comarca. Ho deixem aquí, que vagi bé. Bon dimarts, adeu-siau.